fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Sóc l'Albert i després de 4 setmanes de que no hi he aparegut en directe per causes diverses de grips i pròpies del temps hivernal en el qual estem, doncs per fi torno a fer aquest programa en directe. Avui, que som dissabte 20 de gener del 2018, ara són les 12 i 8 minuts, i començo aquest programa de Músiques del segle XX, aquesta nova edició. M'esteu escoltant, els que viviu a Barcelona o als seus municipis del voltant, per la freqüència del 91.4 de Contrabanda FM. I com ja sabeu alguns, aquest programa, que avui dissabte 20 de gener s'està emetent en directe, doncs hi haurà repeticions el dissabte que ve a la mateixa hora, a les 12, i també dimarts que ve i dimarts de l'altra setmana es repetirà aquest mateix programa a les 2:30 de la tarda. També podeu escoltar els programes, aquest i els programes més antics, a través del podcast de Contrabanda FM, que el trobareu entrant a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Entrant en la nostra web, a la columna de la dreta veureu els podcasts dels diferents programes, i trepitjant el podcast de Músiques del segle XX podreu escoltar aquest programa i tots els anteriors d'aquesta sèrie. Molt bé, i també saludo els oients que ens escolten a l'emissora germana de Contrabanda FM, que és Radioactiva del País Valencià, emissora en la qual s'emeten aquesta sèrie de Músiques del segle XX, s'emet també els dissabtes a les 9 del matí. Les freqüències de Radioactiva són a la comarca de l'Alcoià el 107.6 i a la comarca de la Vall d'Albaida el 98.2. Molt bé, doncs comencem ja el programa d'avui en dia, programa d'aquesta sèrie Músiques del segle XX, sèrie de música i història, en la qual escoltem la música i aboquem la història de diferents moments del segle XX, del segle passat. I el programa d'avui és el segon programa d'un bloc de tres programes que estem dedicant a la música de la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, sabeu que és un estat comunista que va existir a Europa durant gran part del segle XX, a partir de la revolució que va ocórrer l'any 2017 i fins a l'any 1991, amb el qual es va acabar la Unió Soviètica, aquest estat, i es va per una banda es va dissoldre amb una sèrie d'estats, Rússia i altres estats que formaven la Unió Soviètica, i per altra banda el sistema econòmic i polític va deixar de ser el comunisme i va passar a ser el sistema capitalista. Doncs bé, durant aquests llargs anys del segle XX va existir aquest estat, la Unió Soviètica, i estem abocant la música i en paral·lel la història d'aquest estat. El primer programa d'aquesta sèrie, que el vam emetre ara just fa un mes i que s'ha estat repetint durant aquests programes anteriors amb el d'avui, vam fer la primera part d'aquests tres programes, en el qual vam explicar la història i la música des de la revolució soviètica de 1917 fins a la Segona Guerra Mundial, fins a l'any 1940, per tant. Avui partirem d'aquesta Segona Guerra Mundial i arribarem, si ens dona temps, fins als anys 70. I a partir dels 70 li dedicarem el següent programa. Molt bé, doncs comencem ja explicant la Unió Soviètica i la Segona Guerra Mundial. Segona Guerra Mundial, ja n'hem parlat molt altres programes d'aquesta sèrie, és una gran guerra en la qual van intervindre pràcticament tots els països del món i que va començar l'any 1940 i es va acabar l'any 1945. L'any 1940 la Segona Guerra Mundial va començar amb la invasió de Bèlgica i de França per part dels exèrcits de l'Alemanya nazi. L'Alemanya governava el partit nazi presidit per Adolf Hitler, i aquesta Alemanya, que s'havia estat rearmant durant els anys 30 preparant per aquesta guerra i també preparant psicològicament la seva població, doncs Alemanya va invadir Bèlgica i França, i això va fer que entressin en guerra l'imperi britànic, o bueno, no, més de dir la Gran Bretanya, que ja no era un imperi, la Gran Bretanya o el Regne Unit. Hi havia Gran Bretanya, Escòcia, Irlanda del Nord, etc. A pesar de que Gran Bretanya van ajudar a França, però en pocs mesos els exèrcits de l'Alemanya nazi van ocupar tot França i van arribar a París i van ocupar França, o sigui, van imposar part de França, la van ocupar directament, i una altra part de França, la part del sud, hi van posar un govern títere presidit pel mariscal Pétain, el govern que s'anomena de Vichy, i llavors, però vaja, era un govern que estava completament dirigit pels alemanys. Què va fer en aquesta època? A la Unió Soviètica governava Stalin. A l'anterior programa d'aquesta sèrie ja vam parlar de l'Stalin, de l'estalinisme, de com va ser un règim, una part del règim comunista, que per una banda va aconseguir que la Unió Soviètica es convertís en una gran potència industrial i també geopolítica, però per altra banda era un règim dictatorial, d'una dictadura terrible, una dictadura que va imposar el terror per sobre de tots els dissidents no sols del Partit Comunista, sinó de la persona de Stalin. Era una dictadura personalista que centrava en la figura d'aquest Joseph Stalin. Bé, Stalin, doncs, tal com havia fet Lenin i Trotsky en l'any 1918, va intentar quedar fora de la Segona Guerra Mundial. Lenin i Trotsky es van rendir davant dels alemanys perquè no volien, creien que era una guerra imperialista i no els interessava que la Unió Soviètica estés implicada en aquesta guerra. Stalin també va voler quedar fora, potser en part per aquestes idees polítiques, diguéssim, de pacifistes, però també i sobretot perquè va voler que la Unió Soviètica es beneficiés de la neutralitat econòmicament, no? Llavors, a l'any 1939, Stalin i Hitler van firmar un pacte de no agressió, de manera de que es van pactar que Alemanya no invadiria la Unió Soviètica a canvi de que la Unió Soviètica doncs mantingués neutral amb el conflicte que mantenia Alemanya amb els aliats que eren França, Gran Bretanya i més tard els Estats Units, que encara no havien entrat a la Guerra Mundial l'any 1939. Ara bé, a pesar d'aquest pacte, Alemanya no el va respectar, Hitler no el va respectar, i l'any 1941 va invadir la Unió Soviètica. I llavors automàticament doncs, ja es va trencar aquest pacte i la Unió Soviètica de Stalin va entrar en guerra al costat dels aliats, al costat de França i Gran Bretanya. La Unió Soviètica no estava encara molt preparada per aquesta guerra, no estava preparada, i en una primera fase els alemanys van portar les de guanyar i van avançar a través de la Unió Soviètica fins que van arribar a les portes de Leningrad i de Moscou. Llavors la capital estava a Moscou, però Leningrad era la ciutat més important de la Unió Soviètica. I llavors els alemanys van arribar a les portes d'aquestes dues ciutats. Per tant, van estar a punt de conquerir, diguéssim, el poder, de treure del poder el partit, el govern de la Unió Soviètica. Però amb l'arribada de l'hivern, doncs els alemanys no van continuar avançant i l'exèrcit de la Unió Soviètica es va poder recuperar gràcies a un gran heroisme dels soldats i també de que Stalin va forçar la indústria que es reconvertís en indústria armamentística i van aconseguir anar fabricant tancs, anar fabricant fusells i armes. I a l'any 1941 es va aconseguir repel·lir els alemanys del voltant de Moscou. A Leningrad, en canvi, va patir un setge llarguíssim, un setge que va durar 900 dies, de 1941 fins a 1944, setge en el qual els habitants de Leningrad es van comportar heroicament, van patir molta fam, van patir malalties, van patir els bombardejos, clar, de l'exèrcit, però van aconseguir mantenir els alemanys fora a les portes de Leningrad fins a l'any 1944, en el qual els alemanys ja es van començar a retirar. Aquest setge és famós a la història, es diu que va ser un dels les resistències populars més heroiques de la història i ja us dic que té fama, ja s'han dedicat molts llibres, moltes pel·lícules a aquest setge de Leningrad tan heroic. I també hi ha una obra musical que ara escoltarem una part que es va fer famosa, que està dedicada a aquest setge de Leningrad i també que es va escriure a més i en part estrenar durant aquest setge de la ciutat de Leningrad, que va durar 3 anys. És una obra del gran músic compositor soviètic Dmitri Shostakovich, que ja en vam parlar al programa anterior, que és un dels grans compositors clàssics de la Unió Soviètica, junt amb l'altre, que és Serge Prokofiev, que també en parlarem i escoltarem música seva més endavant. Bé, Dmitri Shostakovich va escriure en bona part a Leningrad durant el setge de la ciutat, va escriure aquesta setena sinfonia, o sinfonia coneguda també com Sinfonia Leningrad, que escoltarem ara un fragment. És una de les obres o de les sinfonies mestres de la música clàssica, perquè potser és la que expressa amb més força, amb més claretat, descriu inclús quasi físicament un fet històric com aquest setge de Leningrad, no? És una obra de música que se'n diu de programa, o sigui, música que explica uns fets, o en alguns casos uns fets inventats o uns fets dramàtics, com si fos una obra de teatre, però en aquest cas uns fets reals, no? Shostakovich, quan la va estrenar, era ja un músic de fama internacional. Les seves sinfonies, perquè ell va ser un gran sinfonista, s'estrenaven a tot el món, inclús algunes es van estrenar abans als Estats Units i Europa que no a la Unió Soviètica, perquè no eren del gust de Stalin. Ja vam explicar el programa anterior el control que tenia Stalin sobre la cultura i la música. La anterior sinfonia, la sisena, per exemple, a Stalin no li va agradar i no es va estrenar a la Unió Soviètica fins que després de la mort de Stalin. En canvi, es va estrenar, sí, als Estats Units. I la sisena sinfonia, ja us dic que la va composar durant el setge, però després Shostakovich es va poder escapar del setge, va anar a Moscou, i per uns canals rocambolescos, perquè a través de Suïssa i d'un, doncs, aquesta sinfonia va aconseguir que la partitura arribés als Estats Units i es va estrenar a Nova York. La seva estrena va ser a Nova York el juliol de 1900, l'any 1942, el juliol, exacte. I en aquest mateix any, a l'agost, es va interpretar a Leningrad d'una forma molt precària, amb els músics que estaven al front i tornaven a la ciutat per ensejar, i finalment es va aconseguir estrenar o tocar a Leningrad, amb un teatre a Leningrad, i es va retransmetre aquesta estrena a Leningrad, es va retransmetre amb grans altaveus a la terra de ningú, entre el front soviètic i el front alemany. Es va transmetre per desmoralitzar els soldats alemanys, per demostrar que Leningrad seguien en peu i seguien resistint. Això segurament és l'única vegada de la història que s'ha fet, que s'ha emès en directe una música mentre s'estava tocant, s'ha emès en una frontera, en un front de guerra, no? Això és un fet també històric. Bé, aquesta sinfonia l'escoltarem, és molt llarga, n'escoltarem una part de la primer moviment, en el qual és conegut com aquest primer moviment com l'episodi de la invasió, perquè explica d'una forma molt descriptiva com Leningrad, la població està en pau i com va arribant la guerra a Leningrad, no? I l'exèrcit alemany s'acosta a Leningrad i envaeix les poblacions del voltant i arriba a assetjar Leningrad. Llavors ja veureu que comença amb una música així, una música de pau, de gent de vida quotidiana, i llavors es va sentint uns tambors i una música que es va repetint, en la qual evoca aquesta arribada dels exèrcits alemanys. Anem a escoltar aquest primer moviment, però no tot sencer perquè és molt llarg, dura 28 minuts, però escoltarem una bona estona, ben bé un quart d'hora, d'aquesta sinfonia Leningrad de Dmitri Shostakovich. Thank you. Bé, hem escoltat una estona d'aquest primer moviment de la setena sinfonia de Shostakovich. Aquesta sinfonia amb la que aboca el setge de Leningrad per part del l'exèrcit nazi, que va tenir lloc de l'any 1941 fins a l'any 1944. Com hem explicat abans, heu escoltat aquesta música que és una mica sorprenent, la part aquesta segona amb la qual es repeteix una mateixa melodia en diverses instrumentacions, es va repetint. Sembla una mica a la música, el bolero de Ravel, això que hi ha una caixa de fons que va marcant el ritme i es va repetint una melodia amb diferents instrumentacions. I bueno, és una melodia que és una mica burlesca, té un to burlesc, i suposo que amb això Shostakovich volia donar un caràcter burlesc a les tropes nazis, no? A les tropes dels nazis. Bé, llavors, mentre succeïa aquest setge de Leningrad, i mentre s'escorria la guerra, un altre músic, gran músic soviètic de música clàssica, que era Serge Prokofiev, també es continuava a Moscou composant i estrenant, i a Leningrad, a pesar de la guerra, no? Una de les... va durant aquest període de l'any 1940 a 45, que va durar la guerra, va estrenar, per exemple, la seva òpera Guerra i Pau, va estrenar un ballet que es deia Cenicienta, que es va estrenar al Bolxo i ballat per la gran Galina Ulanova, ballarina. També la seva cinquena sinfonia, que és de les més interpretades. I també Prokofiev va composar música per les pel·lícules del cineasta Serge Einstein. En el programa anterior d'aquests tres ja vam escoltar la música que va escriure Prokofiev per la pel·lícula d'Einstein, que es deia Alexander Nevsky. I l'any 1944 es va estrenar una altra pel·lícula d'aquest, també històrica, filmada per Einstein, que es deia Ivan el Terrible, la primera part. Einstein va voler exaltar la figura d'Ivan el Terrible, que va ser un tsar de Rússia, cosa que era de l'agrat de Stalin, perquè a Stalin li agradava, per una banda, que s'exaltés la figura dels grans líders, dels grans herois, una mica perquè ell també es considerava, i també li agradava que s'exaltés el nacionalisme rus, perquè Stalin també era partidari d'exaltar la Unió Soviètica com un gran país i de tornar una mica a les glòries de l'imperi rus d'antigues, no? Llavors, Einstein va fer aquesta sèrie de dues pel·lícules sobre el tsar Ivan el Terrible. La primera part es va estrenar en 1944 i la segona part es va acabar en 1946, però no es va arribar a estrenar perquè, segons Stalin, no exaltava prou la figura del líder i no es va arribar a estrenar fins a després de la mort de Stalin. Prokofiev va composar la banda sonora d'aquestes dues pel·lícules i anem a escoltar un fragment de la banda sonora que va composar Prokofiev per la primera part d'Ivan el Terrible. Escoltarem un fragment també perquè jo tinc aquí una suite de la banda sonora, que és molt llarga, que dura mitja hora, i escoltarem només una part. Per tant, ara escoltarem música de cinema, bandes sonores, composada aquests anys 40 a la Unió Soviètica per Serge Prokofiev, per la pel·lícula Ivan el Terrible d'Einstein.
Bye.
escoltat un fragment de la música que va composar Serge Prokofiev per la pel·lícula Iva el Terrible d'Einstein, en aquests anys 1945, anys en el qual precisament es va acabar la Segona Guerra Mundial. Segona Guerra Mundial va acabar amb la, ja ho sabeu, la victòria de la derrota de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista de Mussolini. Per tant, van guanyar els aliats, que eren França, Gran Bretanya, els Estats Units d'Amèrica, que havien entrat a la guerra també, i aquests són els que van derrotar, van, diguéssim, entrar a Alemanya i arribar a Berlín des de la part occidental, però per la part oriental, el que va derrotar a Hitler i va arribar a Berlín, i va entrar a Alemanya i va arribar a Berlín, va ser l'exèrcit de la Unió Soviètica. Per tant, finalment, els tres grans vencedors de la guerra van ser Estats Units d'Amèrica, que hi havia el president Roosevelt, Gran Bretanya, que era el president Churchill, i per altra banda la Unió Soviètica de Stalin. Això va fer que la Unió Soviètica es consolidés com una de les tres grans potències mundials, o més ben dit com les dues més potents, perquè Gran Bretanya de fet vivia a la sombra dels Estats Units d'Amèrica, que van ser la gran potència que va quedar després de la Segona Guerra Mundial junt amb la Unió Soviètica. Llavors això va fer que Stalin va assolir va reforçar el seu poder i la seva dictadura personal, i per tant va quedar molt reforçat per aquesta victòria davant de l'Alemanya nazi. A partir de l'any 1945, que es va acabar la Segona Guerra Mundial, a nivell mundial de geopolítica es va començar el període que s'anomena la Guerra Freda, ja n'hem parlat a altres programes d'aquesta sèrie, en el qual hi havia dues grans potències. Des del punt de vista geopolític, des del punt de vista de l'armament també, i des del punt de vista de que representaven dos sistemes socials i polítics diferents. Per una banda estava els Estats Units d'Amèrica, que representava el sistema capitalista, i per altra banda la Unió Soviètica, que representava el sistema comunista, i que tenia, cada, els dos països tenien sota la seva influència una part de la resta de països d'Europa, influències que es van repartir en una conferència de Yalta, que es va fer a Yalta, en la qual es van repartir una mica al món aquestes dues grans potències. Llavors, aquest període de la Guerra Freda, doncs, es va passar en que les dues grans potències i els seus blocs tenien més o menys el mateix armament, tenien un armament que era capaç de destruir tota l'altra part, armament que era de bombes nuclears, atòmiques primer, després d'hidrogen. Ja ho hem explicat a altres programes, això. I llavors, les dues grans potències, va haver una cursa d'armaments perquè les dues tenien que estar al mateix nivell que l'altra potència en quant a potència d'armament. Llavors, la Unió Soviètica es va gastar molts diners en aquests programes armamentístics, en aquesta cursa d'armaments. I també en la cursa de l'espai, que es va també crear una competició entre els dos blocs, a veure qui arribava abans a la Lluna, qui llançava més satèl·lits. Sabeu que el primer home que va sortir a l'espai va ser un soviètic, va ser Yuri Gagarin. I també, doncs, una soviètica es va gastar molts diners en aquesta cursa de l'espai, no? Mentrestant, amb aquesta Unió Soviètica d'un Stalin reforçat i triomfant a la Guerra Mundial, va continuar, per tant, la dictadura personal de Stalin, la repressió dels dissidents, i entre aquesta repressió, doncs, la repressió de la cultura, independent de la cultura que no agradava a Stalin. En quant a Dmitri Shostakovich, la sinfonia Leningrad, la setena, que hem escoltat abans, li va donar el favor de Stalin, va rebre el premi Lenin i li van donar la càtedra de composició al Conservatori de Leningrad. Per tant, per una banda, va ser acceptat va ser un músic, diguéssim, que li agradava el sistema, el règim, diguéssim, soviètic. Règim que, ja us dic, que estava molt centrat en la dictadura personal de Stalin. Però les següents sinfonies que va escriure, Shostakovich, la vuitena i la novena, ja no li van semblar prou populars. Sabeu que la tesi predominant, us ho vaig dir el programa anterior, d'aquesta dictadura stalinista en quant a l'art, era que l'art tenia que ser comprensible per les masses, tenia que ser un art que no fos avantguardista, sinó que fos planer, que fos comprensible. Llavors totes les músiques avantguardistes no eren refusades pel diguéssim, pels gestors artístics de Stalin, no? Els músics tenien que fer, bueno, i també els pintors, els poetes, etc., tenien que fer músiques populars, músiques entre cometes comprensibles per les masses. Això amb pintura es va dir realisme socialista, i amb música doncs es deia, bueno, música comprensible per les masses. Llavors, aquestes sinfonies de Lenin, de Shostakovich, no van agradar. I l'any 1948 el delegat cultural, el comissari cultural de Stalin, que es deia Zanov, va publicar l'anomenat decret històric, que era un decret en el qual es criticaven el formalisme en l'art, es criticava i es condemnava, i llavors es van prohibir una sèrie d'obres musicals, 42 obres musicals, entre les que hi figuraven les sinfonies 6a, 8a i 9a de Shostakovich, i les sonates 6a i 8a de Prokofiev, entre altres moltes músiques d'altres músics que es van considerar formalistes, per tant que no s'ajustaven als cànons de l'art soviètic. Llavors ja va haver un episodi, diguéssim, molt lamentable i famós en la història també, no de la música, sinó en la història en general, que va ser un discurs que va fer Shostakovich davant del Comitè Central del Partit Comunista, en el qual es va retractar dels seus errors formalistes. I us vaig llegir una part d'aquest discurs perquè em sembla que val la pena com a mostra de lo que és de lo que era aquesta degradació de l'art amb un sistema dictatorial com era el sistema de Stalin, no? A l'art no li han anat mai bé les dictadures, no li han anat mai bé els dirigismes per part de l'Estat, sinó que sempre a l'art li ha anat bé quan ha sigut independent del poder polític. En fi, això és un tema discutible, però jo soc d'aquesta opinió, no? i moltes altres persones. Us llegeixo aquest discurs de Shostakovich, que ell després se'n va avergonyir, ho va fer perquè obligat, com si diguéssim. A veure, ho llegeixo en castellà perquè l'estic llegint d'un llibre que el tinc en castellà. A veure, Shostakovich, davant de l'Assemblea General, va llegir aquest discurs, aquestes paraules. Todas las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Bolchevique en relación con el arte de los últimos años y especialmente la resolución del 10 de febrero de 1948 relativa a la ópera Gran Amistad señalan a los artistas soviéticos que actualmente están produciéndose en nuestro país, nuestra gran nación soviética, una formidable exaltación nacional. Algunos artistas soviéticos, y yo entre ellos, intentaron dar expresión en sus obras a esta gran exaltación nacional. Pero entre mis intenciones subjetivas y los resultados objetivos había un abismo atroz. La ausencia en mis obras de la interpretación del arte folclórico, ese gran espíritu por el que vive nuestro pueblo, ha sido señalada con la mayor claridad y firmeza por el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique. Estoy profundamente agradecido por ello y por todas las críticas contenidas en la resolución. Todas las directivas del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Bolchevique, en concreto las que me afectan personalmente, las acepto como una severa pero paternal solicitud para con nosotros, los artistas soviéticos. Trabajo, arduo, creativo y dichoso trabajo en nuevas composiciones que encontrarán su camino hasta el corazón del pueblo soviético, que serán comprensibles para el pueblo, amadas por él y que estarán conectadas orgánicamente con el arte del pueblo, desarrolladas y enriquecidas por las grandes tradiciones del clasicismo ruso. Esta será una respuesta adecuada a la resolución del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Bolchevique. Fins aquí llegeixo aquest discurs de Shostakovich, d'arrepentiment, de discurs de retractació. I bé, d'acord amb aquest discurs, doncs el Shostakovich va composar una sèrie d'obres que eren en teoria eren de música comprensible pel poble, però de fet eren d'exaltació directa de l'estalinisme i de la figura de Stalin. Per exemple, una d'elles va ser una que es deia La Canción de los Bosques, en la qual doncs, realment era una exaltació directa de la figura de Stalin. però també quan feia música de càmera, música quartets de corda i música per a piano, es va expressar amb una mica més de llibertat. I també va fer una, en aquests anys, diguéssim, de la postguerra, anys en els quals encara estava Stalin en el poder. Stalin va morir l'any 1958. Doncs durant aquests anys va fer una curiosa obra de música popular que es deia Jazz Suite número 2, obra en la qual utilitzava elements de la música popular, però no popular tradicional, sinó popular propera al jazz, al tango, al foxtrot, a la música popular, diguéssim, de les orquestres, que, bueno, a Rússia, després ja en parlarem, de que també en aquests anys existia una música, diguéssim, popular, una mica amb la línia de la música popular que es feia a Occident, música, diguéssim, de ball, música... Ja n'escoltarem després. I una mica basant-se en aquesta música, doncs va fer aquesta Jazz Suite, que en realitat no és gaire música de jazz, sinó que són músiques, ja et dic, de foxtrot, de marxes, de polques, música, era música de ball. I llavors hi ha un vals en aquesta Jazz Suite número 2 que es va fer molt famós perquè va ser la música de fons de la pel·lícula de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Anem a escoltar, doncs, aquest vals número 2 de suite de jazz de Dmitri Shostakovich. Thank you. finals, aquest número 2. Bé, doncs, Stalin va morir l'any 1953, va haver una gran manifestació del popular, com passa amb les morts de la majoria de dictadors, i el mateix dia, o un dia abans, va morir també el músic Serge Prokofiev, del qual hem posat músiques abans. A la mort de Stalin hi va haver una sèrie de lluites de poder al Comitè Central del Partit Comunista. Més o menys va continuar el règim semblant, i a partir de l'any 1956 comença l'època que en podem dir post-stalinista, a partir d'un famós discurs que va fer un dels membres del Comitè Central, que va ser nombrat president del Comitè Central del Partit Comunista, que era Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev va fer aquest discurs l'any 1956, en el qual va fer una crítica de l'estalinisme. Per primera vegada es va criticar l'estalinisme, i llavors això va significar que va començar a canviar el règim. Va seguir sent un sistema no democràtic, seguir sent un sistema amb un partit únic, el Partit Comunista, però va haver una certa apertura política i també cultural. A partir de 1958, Khrushchev va ser nombrat president del Consell de Ministres, i va començar l'era que en podíem dir Khrushchev, que va durar al final dels 50 i bona part dels anys 60, en la qual van haver una sèrie de canvis. A part d'aquesta apertura relativa política, també una atenuació de la Guerra Freda i de la cursa d'armaments, de la competència amb els Estats Units, a base d'una millor entesa amb els presidents Kennedy i Johnson dels Estats Units, època que s'anomena de la coexistència pacífica, una època en la qual la cursa d'armaments i la Guerra Freda van estar atenuades, no van tenir tanta força. I de cara a la política interna, doncs ja us dic que hi va haver una certa obertura, i per la que fa a la cultura també, per exemple, en aquesta època van sortir una sèrie de poetes i de literats que eren crítics amb Stalin. Entre ells un era el poeta Eugen Yevtushenko, poeta que era una espècie d'ídol pop dels joves soviètics, perquè feia uns recitals en grans teatres que tenia un sentit dramàtic molt important quan recitava. Era una espècie d'ídol, ja dic, quasi un ídol pop. I també es va deixar publicar una novel·la d'Alexander Solzhenitsyn, que es deia Un dia a la vida d'Ivan Denisovich, que era una novel·la que explicava un dia d'una persona que estava al Gulag, que estava desterrat a Sibèria durant l'època de Stalin. Llavors era una novel·la que criticava l'estalinisme, i aquesta novel·la el Partit Comunista va deixar que es publiqués, però en canvi es van seguir prohibint altres obres, per exemple els poemes de la gran poetessa Anna Akhmatova, que van seguir prohibits, i també la novel·la de Boris Pasternak, Doctor Zhivago, novel·la que no es va poder publicar, que es va publicar en canvi a Occident, i que és coneguda perquè es va fer una pel·lícula sobre aquesta novel·la, bastant una pel·lícula Hollywood, protagonitzada per Omar Sharif i Julie Christie. Bueno, alguns l'haureu vista, doncs, una pel·lícula també que és crítica amb el Gulag i amb l'estalinisme, i novel·la i pel·lícula que no abans van poder veure la Unió Soviètica fins que no es va acabar amb el sistema, que va començar a venir l'apertura dels anys 70 i 80. També es publicava en aquesta època, diguéssim, de Khrushchev, dels anys 50-60, hi havia una cançó, es va crear una cançó popular, una cançó, evidentment, hi havia cançó, la cançó popular russa tenia una gran tradició, però van sortir alguns cantautors amb la línia ja de la cançó, de la chanson francesa, la cançó, diguéssim, de text, de cantautors, que s'estava persuadint a França en els anys 50, amb les figures com Brassens, com Brel, com Aznavour, com tota aquesta sèrie de cantautors, Edith Piaf. Doncs bé, a la Unió Soviètica anem a posar ara una música que es va publicar en aquests anys, primers anys 60, d'un cantautor que es deia Bulat Okudzava. Era un home que el seu pare el va executar a Stalin i la seva mare va passar 18 anys al Gulag, per tant era un home que havia patit la dictadura de Stalin, i encara que les seves cançons no eren directament polítiques, però sí que reflectien eren unes cançons independents que reflectien la quotidianitat, diguéssim, els problemes quotidians que vivien els, i diguéssim la poca llibertat que hi havia a la Unió Soviètica en aquesta època, inclús en aquesta època que hi havia més obertura. I llavors, diguéssim, ell va publicar els seus discos, els va poder publicar i actuava i tenia una certa fama, però no va ser mai massa ben vist pel Partit Comunista, inclús pel Partit Comunista de Khrushchev, que era més obert que el de l'època de Stalin. Escoltem una cançó d'aquest cantautor, Bulat Okudzava, que s'inspirava molt amb les cançons que feia el cantautor francès Georges Brassens.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Про меня я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу и не забудь про меня.
Bonica cançó d'aquest cantautor, Bulat Okudzava, que com veieu barrejava la influència de la chanson francesa amb també les melodies tradicionals russes que també ressonen en aquesta cançó. I també en aquests anys hi havia una com us he dit abans, una música més tipus cançó popular, no de cantautor, sinó de cantant d'estàndards. També existia a la Unió Soviètica música com la que feien a Estats Units els cantants com Frank Sinatra, com aquest tipus de cantants. Un d'aquests cantants de música popular, diguéssim, no de cantautor, sinó de música popular, de la que es posava per la ràdio i es ballaven els balls, és un que es deia Vladimir Troshin, que va treure una cançó en aquests anys 60, una cançó molt que es va fer molt popular i no sols a la Unió Soviètica, sinó que va traspassar fronteres i es va fer popular en una mica tot el món, tant als Estats Units com a Europa, inclús aquí a Espanya. El Duo Dinàmico van fer una versió d'aquesta cançó. És una cançó que es diu Noches de Moscú, cantada per aquest cantant, Vladimir Troshin.
Владимир Трошин, первый исполнитель песни «Подмосковные вечера».
Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера.
Aquestes cançons populars s'editaven a través d'una editora, un segell discogràfic estatal que es deia Melodia, que es va començar a editar discos a l'any 1964, i era la discogràfica, bueno, l'única que hi havia a la Unió Soviètica, i la que després van sortir més, però la primera que hi va haver i era estatal. I publicava tant discos de música clàssica com de música popular, entre ells de música popular aquestes que hem escoltat ara, aquesta cançó cantada per Vladimir Troshin, que ja us he dit que es va fer famosa a tot el món. També publicava discos de jazz. El jazz havia estat reprimint durant l'estalinisme, era una música que es considerava prooccidental i formalista, però a partir de 1960 I a partir, i en l'època aquesta de Khrushchev es va començar a tornar a tocar i també a gravar per aquesta discogràfica Melodilla. L'artista de jazz soviètic més conegut va ser un que es deia George Garanian, que era saxofonista, també compositor, arreglista, i tenia la seva pròpia orquestra i va tocar tant a la Unió Soviètica com a fora, i va ser inclús als Estats Units i va ser conegut. Feia un estil de jazz que, comparat amb el que es feia en aquests anys 50 als Estats Units i Europa, doncs era un estil una mica antiquat, era un jazz una mica estil swing anys 30, però bueno, anem a escoltar aquesta una composició gravada per aquest George Garanian, una composició de jazz del jazz de la Unió Soviètica que es feia en aquests anys 60. Soviètica, ja has tocat gravat als anys 60 per aquest músic George Garanian, l'orquestra de George Garanian, i publicat per aquest disc, segell discogràfic Melodilla, que era un segell discogràfic d'estatal de l'estat soviètic. I durant aquests anys de Khrushchev, anys, diguéssim, d'una relativa apertura cultural, aquests anys 60, també el compositor Dmitri Shostakovich va poder composar amb més llibertat. Les seves sinfonies publicades aquests anys número 9, número 10, 11 i 12 són de les seves millors obres i el van consagrar com el més gran sinfonista del segle XX després de Gustav Mahler. També aquestes sinfonies les va estrenar tant a la Unió Soviètica, a Moscou, a Leningrad, com també a l'estranger. Ja us dic que era un músic que tenia fama a tot el món. I també va composar durant aquests anys la música per una pel·lícula que es deia The Gadfly. I també la seva, una de les seves obres més avantguardistes, per tant, més, que segurament a l'època de Stalin no l'hagués pogut composar, que era aquest, el quartet de corda número 8, és una obra de les més famoses de Shostakovich, una és una obra de música de càmera, un quartet de corda, en la qual doncs, realment s'expressa molt la vertent avantguardista de la música de Shostakovich. Anem a escoltar un fragment d'aquest quartet de corda número 8, estrenat el 1960, dura 27 minuts, però no l'escoltarem complet, però escoltarem un tros d'aquest quartet de corda, que segurament serà l'última música que posarem, perquè ja després haurem d'acabar el programa. Escoltem doncs un fragment d'aquest quartet de corda número 8 de Shostakovich.
Thank you.
Amics oients de Ràdio Contrabanda i de Ràdio Activa, amb aquest quartet de corda de Xostakovich despedeixo el programa d'avui dedicat a la música de la Unió Soviètica, el segon programa. Ens queda un tercer programa pendent en el qual completarem aquest grup de programes. I bé, em despedeixo doncs, fins al proper programa i un saludo a tots. Que passeu una bona quinzena. El proper programa en directe que serà d'aquí 15 dies i que sabeu que les repeticions d'aquest programa són els dissabtes a les 12 i els dimarts a les 2 i mitja a Ràdio Contrabanda i els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Activa. Bé, fins a la propera.